L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Dilluns 14 de juny obrim la plana informativa per donar compte dels darrers successos ocorreguts al territori ebrenc, entre aquests que finalment divendres al migdia van trobar mort a 2 milles del cap de Tortosa l'home desaparegut d'un veler al delta de l'Ebre. Comencem a desenvolupar ara mateix aquestes i d'altres temàtiques. Els recordem que han escollit l'informatiu de Mutter. Troben mort a 2 milles del cap de Tortosa l'home desaparegut d'un veler al delta de l'Ebre. Els cossos d'emergència trobaven el matí del divendres a 2 milles del cap de Tortosa el cos de Pierre Laurent, el propietari d'un veler que va aparèixer embarrancat el dijous davant la costa del delta de l'Ebre. La recerca incloïa efectius de salvament marítim que feien la cerca al mar i de Mossos d'Esquadra i agents rurals a les zones terrestres que formen part del parc natural. La cerca havia començat dijous, però es va haver d'aturar a causa de la nit. El matí de divendres es reemprenia i cap a les 12 del migdia es trobava el cos. El veler feia 13 metres d'eslora i 2,90 de mànega i va ser localitzat al cap de Tortosa, just davant del terme de Sant Jaume d'Enveja. Dijous a la tarda s'havien trobat 2 armilles salvavides en una platja de l'illa de Buda. Això, unit al fet que l'embarcació quedés embarrancada amb danys de consideració a només uns 100 metres de la costa, feia apuntar la possibilitat de que el tripulant o tripulants haguessin pogut abandonar el veler i arribar a terra ferma. Les males condicions marítimes durant el dijous tampoc feien descartar que el tripulant hagués caigut a l'aigua per un cop de mar. Els efectius de salvament marítim van rebre l'avís a 5:15 de la tarda després que l'embarcació Ebre Princess visualitzés el veler embarrancat i una persona que des de coberta feia senyals d'auxili. Poc després, la tripulació de la Salvamar, de salvament marítim, va revisar l'embarcació i ja no hi va localitzar ningú. A la recerca es va afegir també un helicòpter Elimer 204 de salvament marítim, 3 dotacions dels submarinistes del GRAE, dels bombers, i submarinistes del GEA, de la Guàrdia Civil, que no van poder trobar res en les immediacions del buc afectat. Per terra es va desplegar també efectius dels agents rurals, de la Guàrdia Civil i de la policia local de Sant Jaume d'Enveja. L'embarcació era propietat d'un ciutadà francès, Pierre Laurent, que havia sortit del port de Calafat a l'Ametlla de Mar el dijous amb la intenció de fer nit al port de Sant Carles de la Ràpita. Després d'haver adquirit fa una setmana el veler a un veí de Masquefa, l'Anoia, i pretenia navegar vorejant la costa fins a la població de la costa bretona de Paimpol. Pierre Laurent tenia 55 anys i el seu cos era traslladat des del punt on es trobava fins al port de l'Ampolla, a bord d'una embarcació del Grup Especial d'Actuacions Subaquàtiques de la Guàrdia Civil. Un cop l'autoritat judicial aixecava el cadàver, el cos va ser traslladat a la seu de Tortosa de l'Institut de Medicina Legal de Catalunya, on se li va practicar l'autòpsia. Fonts pròximes a la investigació confirmaven que l'home viatjava a bord d'un vaixell que quedava molt malmès fins al punt que s'hauria esfonsat. El punt on va embarrancar l'embarcació, just davant de la desembocadura del riu Ebre, és un lloc habitual on les embarcacions registren nombrosos problemes de navegació per la presència de bancs de sorra i zones amb molt poca profunditat però amb fortes corrents. Precisament, bona part dels serveis habituals de salvament marítim al territori tenen lloc per ajudar o socórrer barques d'esbarjo que s'hi queden embarrancades. Encetem ara les notícies de caire polític i primer que res ho fem des del municipi de Santa Bàrbara, perquè l'alcalde va enviar la setmana passada als treballadors una carta en la que explica que l'Ajuntament abaixarà els sous dels treballadors municipals.
Cal de complir la llei imposada des del govern d'Espanya de rebaixar un 5% de mitjana i a partir del mes de juny el sou dels empleats públics, així com la congelació dels seus sous a partir del 2011. Jordi Bronat pensa que un cop més decisions com aquesta afectaran les economies més febles febles de la societat, i més tenint en compte que a partir del 1 de juliol s'encarirà el poder adquisitiu dels ciutadans com a conseqüència de la pujada de l'IVA en 2 punts. Bornat lamenta en la nota que, tenint una economia municipal sanejada gràcies a l'esforç de tots i a la gestió acurada de cada departament de l'Ajuntament, ara se l'obligue, per decret, a baixar el sou del personal que presta el seu servei a l'administració local. Per això, diu, tot i les reticències i el disgust que significa per al consistori, complirem i acatarem per imperatiu legal la llei. L'escoltem.
Sí, 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 és evident que no hi estic a favor. Primera, per la intromissió que significa això a les competències a nivell municipal, i per altra banda perquè des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara estem sanejats econòmicament, i d'això en bona mesura és evident que l'equip de govern té la responsabilitat, però també tots els treballadors de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que tenim impregnat a les seues cars pues no gastar més enllà del que es pot gastar, el pressupost municipal. Tot això ha fet que al llarg dels anys pues siguem un ajuntament sanejat econòmicament, i per tant ningú té per què imposar-nos pues això, no? Retallades de sou. En aquest cas, nosaltres, per imperatiu legal, és evident que complirem la llei, baixarem els sous als treballadors i anirem una miqueta més enllà, però mostrant rotundament la nostra disconformitat respecte a la mesura.
En la mateixa nota, l'alcalde Planer lamenta i es pregunta qui demana responsabilitats als que gestionen de mala manera els diners públics. Bornat posa com a exemple el pagament que té pendent la Generalitat amb el nostre municipi, aproximadament 574.000 euros, amb una factura de 207.000 euros pendent a pagar des del 2006. L'alcalde es pregunta què pensaríem si l'Ajuntament ens hagués una factura de fa 4 anys.
Sí, sí, sí. És una de les coses que també explico als treballadors. I és evident que avui dia l'Ajuntament ens hem convertit en el finançador principal d'una administració més gran com és la Generalitat, no? Hi ha una factura pendent de l'any 2006 que puja al voltant de 200.000 euros. I això, per al pressupost municipal, pues, té les seues repercussions i conseqüències. Per tant, primer que res, hauria de donar exemple a administracions superiors abans de demanar com han de fer les coses l'administració local, que jo penso que almenys a Santa Bàrbara estem fent les coses bé econòmicament i pagar tot allò que deuen, no?
L'alcalde acaba el seu comunicat expressant la indignació que li produeix tenir que anunciar que tant els treballadors com regidors, assessors, etc., i ell mateix patiran aquesta retallada d'una mitjana del 5% dels seus sous al mateix temps que demana a tot el personal que continuen exercint la responsabilitat pública que fins al dia d'avui han demostrat en els corresponents llocs de treball.
Seguim avançant en el nostre temps de notícies. De fet, els polítics ja estan calentant motors per a les properes eleccions, i Amposta es presentava la primera candidatura per a les pròximes municipals, concretament la d'Iniciativa per Catalunya als Verds Esquerra Unida, una candidatura que té la vocació d'unir forces d'Esquerra per assegurar una nova etapa a la ciutat d'Amposta. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, ja s'ha fet públic i serà el número 1 de la llista d'Iniciativa Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa a les pròximes eleccions municipals que se celebraran d'aquí un any aproximadament. Es presentava el candidat Salvador Queralt, que és a la vegada coordinador d'Esquerra Unida i Alternativa a la capital del Montsià. El nou candidat, Salvador Queralt, ha recordat que cal aglutinar les forces d'Esquerra per fer front a moments de crisi i que comença una nova etapa a l'Ajuntament de la ciutat.
Que la coalició es presenta a les municipals d'Amposta, superada l'etapa d'Esquerra d'Amposta, creiem que ens toca a nosaltres liderar l'espai polític a l'esquerra del Partit Socialista, o sigui, del PSC, i representar el que al seu moment va representar l'antic PSUC, on precisament va governar Amposta el primer ajuntament democràtic, de l'etapa democràtica després de la transició. Per tant, des de la responsabilitat i la il·lusió que això representa, comença per Amposta una nova etapa en l'àmbit de la política local.
Va estar acompanyat per Hortènsia Grau, vicepresidenta d'Iniciativa per Catalunya Verds, i Jordi Miralles, coordinador general d'Esquerra Unida i Alternativa i diputat d'Iniciativa per Catalunya Verds al Parlament de Catalunya.
D'Amposta a Alcanar, perquè divendres passat l'edifici de serveis agraris acollia una roda de premsa organitzada per Esquerra, en la que hi van participar els regidors i l'alcalde d'aquesta formació Alcanar, així com també el senador republicà Pere Muñoz. Pere Muñoz explicava les 8 preguntes que ha presentat al govern espanyol sobre els estudis de millora de les connexions viàries a aquesta localitat i a la Sénia amb l'AP7 i l'A7 i la connexió de les cases d'Alcanar amb la Nacional 340. Domènec Ramal va recollir aquestes declaracions des del Canal Ràdio.
Efectivament, Tere, bona tarda. El senador d'Esquerra del grup de l'Entesa, Pere Muñoz, i l'alcalde del Canal, Alfons Montserrat, acompanyats de la resta de regidors del grup municipal d'Esquerra, l'Ajuntament d'Alcanar, van valorar l'entrada en funcionament de l'Àngol i també les accions que emprendrà Esquerra respecte a les inversions pendents del govern espanyol al nostre municipi. L'alcalde d'Alcanar es va mostrar, d'una banda, molt satisfet perquè l'obra de l'Àngol elimina un dels punts negres de la seguretat viària que havia produït molts accidents en els últims anys, alguns d'ells fins i tot amb víctimes mortals. Per altra banda, va afegir que l'obra ajudarà també a millorar la vertebració del municipi i la seva connectivitat amb les cases d'Alcanar. L'alcalde canareu va tindre paraules d'agraïment per Pep Andreu, exdiputat d'Esquerra, que va aconseguir incorporar aquestes obres als pressupostos generals de l'Estat, per Joan Puigcercós, president del grup parlamentari republicà, que va vetllar pel seu compliment, i també pel senador republicà Pere Muñoz, per la seva constància i insistència en la pressió al govern espanyol per tal d'acabar les obres. Alfons Montserrat, tanmateix, va deixar clar que la realització i acabament de les obres de l'Àngol són mèrit de tot el poble i de la seva mobilització. L'alcalde va presentar també l'estudi avantprojecte realitzat l'any 2008 per donar continuïtat en aquesta obra fins a la línia de mar, unint l'Àngol amb les cases d'Alcanar. L'alcalde va anunciar que treballaran amb el Ministeri de Foment i la Generalitat per tal de fer realitat aquest projecte, transformant i adequant la carretera actual d'un quilòmetre i mig amb una calçada de doble carril, arbrat i espai per a vianants i ciclistes. Per acabar, Alfons Montserrat va recordar també que Alcanar té encara pendents en dos nusos de comunicacions molt importants de solucionar i claus per al seu futur, i als quals va fer referència en la seva intervenció el senador Pere Muñoz, que després de recordar que les primeres accions com a senador van centrar-se en preguntes i interpel·lacions al govern espanyol per tal de desencallar i accelerar les obres de l'Àngol, va lamentar també que s'hagin retardat durant tant temps, de manera que al final s'hagin acabat saltant tots els tràmits i compromisos adquirits per membres del govern espanyol. Pere Muñoz, però, va centrar la seva intervenció en les dues partides que va aconseguir introduir Esquerra al Senat en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010, a canvi de no presentar veto. Les dues propostes eren per realitzar estudis per millorar els accessos i les connexions d'Alcanar i la Sénia amb l'autopista AP7 i la futura A7, amb un pressupost per a l'estudi informatiu de 800.000 euros, i també per millorar la seguretat i l'accés actual a les cases d'Alcanar amb la Nacional 340, en este cas amb un estudi informatiu pressupostat en 400.000 euros. El senador republicà va donar a conèixer les 8 preguntes que ha formulat per escrit al govern espanyol, demanant les mesures que emprendrà i els terminis per fer efectius aquests estudis. I és que, tal i com Muñoz declarava, volen que el PSOE complisca els seus compromisos i, per tant, que aquestes dues inversions tan importants per al futur d'Alcanar i les seues comunicacions siguin una realitat. Preocupat per aquesta situació, Pere Muñoz va anunciar també que ha demanat una entrevista amb el Ministeri de Foment per saber si la retallada d'obres anunciada pel govern espanyol degut a la crisi pot afectar aquestes dues actuacions. I és que, tal i com afirmava Muñoz, no es pot permetre que les poques inversions previstes pel govern espanyol a les Terres de l'Ebre no s'executen o bé es retallen. Esquerra, al igual que ha fet amb l'Àngol, farà un seguiment detallat i persistirà per tal que els projectes pressupostats s'acaben complint.
Puigcercós acusa Convergència i Unió d'estar hipotecat a les constructores i compara el cas Millet amb el cementiri d'Ascó. El president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Puigcercós, assegurava que casos com el magatzem temporal centralitzat i el cas Millet es deuen a les hipoteques que partits com CiU tenen amb empreses constructores, la banca o les caixes d'estalvis, a les que afirma que deuen favors. Puigcercós dia que Esquerra Republicana pot dir no a les especulació perquè no devem res a ningú. El líder republicà defensava que els territoris no poden sortir de la difícil situació actual amb diner fàcil de projectes com el cementiri nuclear que beneficien a una minoria. Recordem que el president d'Esquerra participava el diumenge en un acte de partit a favor de les Terres de l'Ebre celebrat a Benifallet, en el context de la cinquena fira del turisme i la navegabilitat de l'Ebre. Joan Puigcercós assegurava que alguns partits no estan interessats en polítiques centrades en el desenvolupament de territoris com les Terres de l'Ebre a través de l'impuls de l'agricultura, la ramaderia, el turisme o la indústria sostenible. Segons Puigcercós, aquestes polítiques que beneficien a la majoria no interessen, mentre que impulsen projectes com el magatzem de residus nuclears, amb el que algú hi guanyarà molts recursos, però serà una minoria. L'escoltem.
Mireu, aquests dies ha començat la comissió d'investigació del cas Palau de la Música. O li hem de dir d'una altra manera, perquè el Palau no hi té cap culpa, pobret. Li hem de dir el cas Millet de Convergència i Unió. Li hem de dir així. El cas Millet de Convergència i Unió. I el cas Millet de Convergència i Unió és un cas similar al que està passant a Ascó. Al final són les hipoteques que alguns, per finançar-se, per tenir més recursos, per ser més llestos que la majoria, acabem pagant tots. Són les hipoteques d'una minoria que es lucrava, que es beneficiava, que busca benefici ràpid, que especula, que no vol treballar però especula, que no vol estalviar i estira més el braç que la màniga. Aquesta minoria, doncs al final l'acabem pagant tots.
Puigcercós també criticava que CiU tornés al discurs de dubte en el seu posicionament sobre l'independentisme, després que votés a favor d'admetre la iniciativa legislativa popular per convocar un referèndum sobre la independència de Catalunya. Això de CiU és un coitus interruptus permanentment. Finalment, el president d'Esquerra animava els militants i simpatitzants a seguir treballant per sortir de l'actual situació econòmica i advocat per fer-ho amb l'impuls del sector agroalimentari amb gran pes a les Terres de l'Ebre i el turisme. Puigcercós criticava que l'economia hagi estat basada en la construcció i l'obra pública amb adjudicacions que sempre recauen a les mateixes empreses, moltes d'elles de Madrid.
Després de 30 anys arriba la festa més esperada. Després de 30 anys arriba la 30a Diada de la Bicicleta de l'Aldea, diumenge 20 de juny, organitzada per l'AMPA de l'Escola del Maria García Cabanes de l'Aldea. I enguany visitarem Amposta pel Pont Penjant. A les 9 del matí, concentració de bicis a la plaça de l'Ajuntament. A les 9:15 hores sortim cap a Amposta. A les 10:30 hores, aproximadament, arribem a Amposta. Esmorzarem i a les 11:30 arrenquem. A la 1, arribada a l'Ajuntament de l'Aldea. Sortejos, premi per al més jove, premi per al més veterà, trofeu de la bicicleta clàssica més ben conservada, tot això i molt més, t'espera a la festa més esperada. 30a Diada de la Bicicleta, l'Aldea, diumenge 20 de juny. Esteu tots convidats. A les 9 del matí us esperem a la Casa de la Vila de l'Aldea.
Nada contra corriente y aposté por nada. Una cruz en el puente son una
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiner All-Star en tota l'animació matiner i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el vocal live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Fa dies que no sortim a donar un tomb pel món del camp i avui ho fem per parlar de la cirera, perquè les pluges dels últims dies estan malmetent les cireres que encara estan per collir a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Sense xifres oficials sobre quina pot estar l'afectació, el Sindicat d'Unió de Pagesos preveu que no siguin significatives, ja que la campanya de la cirera es troba ja en la seva recta final. De moment, els preus han estat més alts que l'any passat, amb increments de fins al 40% en algunes varietats amb un producte d'excel·lent qualitat i mida. Joan Montesó, coordinador territorial d'Unió de Pagesos.
Ja passa en el tema de la cirera, no? Que algunes fulles acabaven metent una part de la collita. La part de la collita que enguany ha tingut uns preus interessants, si més no, uns preus que han sigut una mica més arreglats que els dels altres anys, i també tenim en compte que també hi ha menys quilos de cirera. Per tant, aquesta confluència d'aquestes dues coses ha fet que el preu sigui bastant més interessant.
La recuperació dels preus de la cirera dona bons presagis als agricultors, que consideren la campanya d'aquest fruit l'indicatiu de com pot evolucionar la resta de mercats de la fruita dolça aquest estiu.
Si la cirera comença malament, diuen que tot el que després va malament, no? Si la cirera ha tingut un preu força bo, bueno, després ja veurem com acabarà, però que ha hagut uns preus prou adients, ens agradaria pensar que a més arregles són els altres preus de la fruita i de l'horta. Verem, tinguem molt d'estiu per davant i per tant verem com acabem i volem ser molt prudents.
El coordinador territorial d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre, Joan Montesó, assegura que la campanya de la cirera d'enguany ha recuperat la normalitat després d'anys anteriors amb preus nefastos. Les pluges dels últims dies estan dificultant el final de la campanya, però s'espera que les pèrdues siguin mínimes, tot i que la recolecta està a punt d'acabar. La cirera dona el tret de sortida a la campanya de la fruita dolça i, segons Montesó, és un indicatiu de com podria anar la resta de fruita. Els pagesos estan espantats a causa dels preus que han cobrat en les campanyes anteriors en la majoria dels productes de fruita dolça, amb 14 i 15 cèntims d'euro el quilo de producte, del tot insuficient per poder cobrir ni els costos de producció. L'Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis. Aquest eslògan representa des d'ara el municipi de l'Ametlla de Mar en qualsevol acció de promoció turística que es realitze des del patronat. Araceli Domínguez, la Cala Ràdio.
L'Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis, és el nou eslògan que la regidoria de turisme farà servir en les seves accions de promoció turística de la població. L'eslògan, votat mitjançant el Facebook i el correu electrònic, és una idea de Joan Brull i Baquer i ha obtingut el 31% del recolzament dels votants. En segon lloc, ha quedat l'Ametlla de Mar, un mar de sensacions, amb el 29%. En tercer lloc, l'Ametlla de Mar, la cala, amb el 21%. Quart, l'Ametlla de Mar, una seducció marítima, amb el 10%. I cinquè, l'Ametlla de Mar, l'encant mariner, amb el 9% dels vots. Dami Llao, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme.
Bé, doncs després d'una setmana de votacions a través del Facebook i de correus electrònics al correu del Patronat de Turisme, l'eslògan guanyador, a part amb molt poca diferència, ha estat l'Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis, i el segon lloc ha quedat l'Ametlla de Mar, un mar de sensacions. Són els dos que han anat sempre igualats i finalment, doncs, bueno, creiem que el factor de que la cala està dins a l'eslògan ha sigut determinant, no, perquè guanyés, encara que sigui per molt poca diferència. Aquesta serà, de moment, l'eslògan, la marca que el Patronat de Turisme utilitzarà tant a les promocions nacionals com internacionals. Ara el primer pas que farem serà traduir-lo als diferents idiomes i incloure-ho ja als folletos, a la pàgina web i a tots els articles i productes que s'editen des del Patronat de Turisme.
En total, van participar al concurs 38 eslògans, dels que un jurat prèviament a les votacions electròniques va triar aquestes 5 frases que us hem dit. I finalment, els votants han decidit majoritàriament que l'Ametlla de Mar, la cala dels teus somnis, és l'eslògan que millor transmet els valors turístics de la nostra població, que era del que es tractava. El premi per al guanyador és d'un cap de setmana per a dues persones a l'hotel Ametlla Mar, a més d'un lot de productes de marxandatge del Patronat de Turisme.
Gràcies, Araceli. Ja està tot preparat per a una nova edició a Deltebre del taller Deltebre Dansa que tots els anys proposa el ballarí i coreògraf Roberto Oliván. Cursos de dansa contemporània i de breakdance, del que ens en parla en la següent crònica, Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta.
Del 28 de juny a l'11 de juliol tindrà lloc el taller internacional Deltebre Dansa, una proposta del ballarí i coreògraf Roberto Oliván que enguany celebrarà la 7a edició. Es tracta de 2 setmanes d'intensa activitat on un centenar de ballarins d'arreu del món es concentren a Deltebre per viure una experiència única al voltant de la dansa. Passaran pel taller professors amb una important trajectòria internacional i de disciplines de dansa ben diverses, que donaran als participants coneixements altament tècnics en dansa contemporània, tot i que també hi haurà espai per a altres disciplines. A més, a partir de les 10 de la nit, els alumnes del taller i la població de Deltebre podran participar de les activitats lúdiques que completaran el programa del taller de dansa i que tindran lloc al recinte firal i a la carpa de davant del centre cívic. Projeccions de vídeo, concerts, exhibicions... Per segon any consecutiu s'oferiran cursos de dansa oberts a tothom i totalment gratuïts que seran impartits per professors de renom internacional. Elena Fabra, tècnica de cultura de Deltebre.
Enguany se tornaran a oferir, igual que l'any passat, cursos de dansa totalment gratuïts i oberts a tothom. Estos cursos estaran impartits per professionals del món de la dansa i constaran, igual que l'any passat, un d'iniciació a la dansa contemporània i un altre monogràfic intensiu de breakdance. A més d'estos tallers o estos cursos intensius de dansa, el taller també contempla una sèrie d'activitats que, a més d'estar adreçades als professionals, també pot participar tothom que ho desitge. Són una sèrie d'activitats lúdiques i espectacles que tindran lloc a partir de les 10 de la nit i que es faran tant al centre cívic com al recinte firal com a la carpa que es muntarà davant del centre cívic. Totes elles també seran gratuïtes i, com hem dit abans, doncs pot participar tothom.
El curs d'iniciació a la dansa contemporània es farà del 28 de juny al 2 de juliol i del 5 al 9 de juliol de 9:30 a 11 del matí a la carpa de davant del centre cívic. I l'altre de breakdance tindrà lloc el dissabte 10 de juliol d'11 a 12:30 al centre cívic. Per més informació, a l'àrea de cultura de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa. Tornem un altre cop a l'Ametlla de Mar perquè finalitza el curs 2009-2010 per alumnes de batxillerat i dels cicles formatius de gestió administrativa. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Divendres 12 de juny va tenir lloc la cerimònia de cloenda del curs 2009-2010 per a 28 alumnes de segon de batxillerat i 10 del cicle formatiu de gestió administrativa. Xavier Sánchez, director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, va fer de mestre de cerimònies en un acte molt emotiu, com sempre, barreja de joia i enyorança, en les seves pròpies paraules, que va agrupar alumnes, professors i familiars. La cerimònia va comptar amb moments molt especials, com el lliurament d'orles als alumnes, de diferents presents als professors, d'alguna que altra broma i de flors per a les mares. Per a finalitzar l'acte es va oferir un pica-pica que va arrodonir el comiat del curs. Xavier Sánchez, director de l'Institut d'Educació Secundària Mare de Déu de la Candelera.
Un altre any, una festa de batxillerat de cicle formatiu tan entranyable i tan arrelada ja al nostre centre, i que bueno, és un comiat per a tots aquests alumnes que han passat 5, 6 anys, 7 anys en el nostre centre i que bueno, ara ens deixen i faran un nou camí, però segur que tindran sempre un record del seu institut.
També la regidora d'Educació, Mari Carme Martí, va ser present en l'acte.
Com cada any ens trobem aquí a finals de juny per celebrar que els alumnes han acabat bé el curs. Cicle formatiu i batxillerat, avui celebren, hi ha l'entrega d'orles i estem tots aquí. Pares, tots els alumnes i les alumnes molt elegantes, perquè és un dia molt especial per ells. Passant-s'ho bé, és el principal.
Enguany ha hagut alumnes amb notes molt altes de batxillerat i s'han pogut donar les dues matrícules que per norma es poden posar. Però, a més de les excel·lents, també ha hagut un bon grup d'alumnes que han tret una mitjana de notable molt alt. A banda de l'orgull i l'expedient per als alumnes que han obtingut matrícula, suposa la matrícula gratuïta en el primer any d'universitat. Ara només resta esperar els resultats de les notes de la selectivitat dels que tothom està pendent.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. I wanna be your lover. Blau et presenta la festa Matiner All Star amb tota l'animació matiner i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el Boca Live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
El temps s'acaba d'aquesta manera. Posem avui dilluns el punt i final al nostre temps de notícies i els hi recordem que demà dimarts a l'hora de sempre i des de la seva municipal tornarem a parlar-los-hi de lo que forma part de l'actualitat de les Terres de l'Ebre.